Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Hola, benvinguts una setmana més al programa que s'ocupa de donar veu als gossos i gats que han patit l'abandonament i que viuen dins dels centres d'acollida. Avui anirem fins Madrid, on el partit antitaurí contra el maltractament animal ens explicarà com l'empresa del metro de Madrid ha deixat morir dessagnada una gossa a les seves instal·lacions. També us parlarem del cas de la Lisa, una gossa que ha arribat al refugi en un estat deplorable i que ha hagut de ser intervinguda urgentment. I finalment, doncs, acabarem parlant amb la Sílvia, doncs, d'un com ha anat la setmana en els refugis i parlant-vos del cas d'un animal que busca família. A veure si entre tots li trobem. Aquí comença Peluts. Doncs comencem donant la benvinguda a la nostra col·laboradora habitual, la presidenta de la protectora de Mataró de l'ESPAM, la Sílvia Serra. Hola, Sílvia.
Hola.
Com anem?
Bé.
Una setmana més aquí al Peluts.
Una setmana més.
Parlant d'aquests gossos i gats que necessiten que els hi posem la veu, veritat?
Sí.
Bé, avui et volia comentar una coseta. Sílvia, comencem amb un tema que ha donat bastant, doncs, que parlar a les xarxes socials, també a diferents mitjans de comunicació que han publicat aquesta notícia, i suposo que tu estàs al corrent del tema.
Sí.
I és aquesta gosseta que ha mort dessagnada a les instal·lacions del metro de Madrid. Una mica no se sap si per desídia o per despreocupació, per falta d'organització entre la gent que treballa al metro, però el cas és que davant de tothom va acabar morint, no?
Sí, sembla, doncs, que pels responsables, doncs, del metro era un destorb el gos, i el que els preocupava, doncs, era el fet de que tenien allà un gos, doncs, que com més ràpidament desapareixés la molèstia, encara que fos mort, doncs millor, no? I sembla ser que hi ha entitats proteccionistes es van oferir a posar gàbies, a capturar-la, però clar, suposo que ells devia ser un enrenou.
Sembla ser que no és que l'animal estigués per allà acampant i que algú donés l'avís, sinó que hi havia hagut moltes protectores,
sí,
ja, que havien,
sí,
dit: ei, que anem a ajudar i traiem a la gosseta, deixeu-nos. I sembla ser que al final
no van posar-ho gens fàcil.
No. Bé, el resultat és aquest, és aquesta gosseta, doncs, morta davant dels ulls de tothom en una de les estacions del metro de Madrid. I nosaltres hem volgut avui, doncs, anar cap a Madrid i contactar, doncs, amb companys d'allà, del partit antitaurí, del PACMA, que moltes vegades aquí en el Peluts, doncs, hem parlat amb gent del PACMA hem parlat amb gent del PACMA de Valladolid, hem parlat amb gent del PACMA per qüestions d'aquí, per les eleccions i tot plegat. I bé, no hem parlat mai amb gent del PACMA de Madrid, això és veritat, és la primera vegada.
No.
Així que parlem amb ells, em penso que tenim a la Sílvia Vaquero, ella es porta en veu del PACMA, i ens explicarà, doncs, realment què és el que va passar i en quina fase està, si és que es prendran mesures o això quedarà, doncs, impune, no? Hola, benvinguda, Sílvia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, gracias por invitarnos.
No, de nada, gracias a vosotros por estar con nosotros hoy. Sílvia, nuestro lado hoy tenemos también otra Silvia, tenemos a la presidenta de la Protectora de Animales de Mataró, y bueno, simplemente que sepas que ella también está con nosotros ahora para escuchar esta historia, ¿no? Ha dado muchas vueltas por las redes sociales el tema de esta perrita, de una galga, creo que era, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, el caso es tremendamente grave en el sentido de que desde el jueves pasado varias protectoras de animales venían alertando de la presencia de una galga que vagaba por los túneles de la línea 6 de metro. Y desde ese día, desde el jueves hasta el domingo, que apareció el perro muerto en el metro de Madrid, no se dejó actuar a estas dos protectoras que estaban trabajando, intentando capturar al animal pues por los medios que suelen utilizar. Metro no ha colaborado lo suficiente como para poner un final feliz a esta historia, desde luego, y consideramos que han sido los responsables de la muerte de este animal.
¿Esta perra se sabe cómo había llegado al metro? ¿Era una perra vagabunda? ¿Se sabía si a lo mejor tenía propietario? ¿Alguien la estaba reclamando?
Pues en un principio hubo informaciones diversas. En un principio apareció una persona que estaba buscando a un galgo que había perdido, pero bueno, al ver las imágenes se dio cuenta de que no era ese animal. Y a mí lo que sí que me sorprende, y creo que no se ha llamado suficiente la atención en este caso, es que la de animales abandonados que debe haber como para que un galgo aparezca en el metro de Madrid, porque al final no tenía chip. Es decir, cuando ya Mati Cubillo, de Justicia Animal y de la Federación de Protectoras de Animales de Madrid, que fue la que bajó a las vías a recoger al animal cuando le decían que no sabían si estaba vivo o muerto, pero que el animal estaba tumbado en los andenes, cuando recogieron al animal se dieron cuenta de que no tenía chip y que por lo tanto no era ese animal que estaba perdido que esta mujer andaba buscando. Por lo tanto, es que nos parece el caso gravísimo. Por un lado, la desidia de las administraciones, porque ni la policía ni el SEPRONA pusieron cartas en el asunto, no actuaron. Ni dejaron actuar a los miembros de las protectoras de animales.
¿Por qué no dejarían actuar a las protectoras? O sea, ¿implicaba una logística importante que tuviera que paralizar la rutina de los convoys o...?
Pues fíjate que sabemos que desde las protectoras de animales se pidió que por lo menos, ya si no querían paralizar el tráfico del metro de Madrid, que por lo menos les dejaran a partir de las 2:30, que es cuando finaliza el servicio, que les dejaran acceder a los andenes para intentar capturarla en el tramo entre las 2:30 y las 6 que vuelve a continuar, pero no hubo manera de que se les dieran esos permisos. No sabemos si por la lentitud del protocolo que el metro de Madrid suponga o porque no ha habido interés, porque si de una persona se hubiera tratado, desde luego hubieran paralizado el metro. Uh-huh. Sabemos, y es lo que hemos estado denunciando, que en Barcelona un caso muy similar sucedió hace 10 años y allí sí que se paralizó, y hasta que no se consiguió rescatar al animal sano y salvo, pues no se paró. Uh-huh. Y esa es la pena, pues que en unos sitios haya una sensibilidad y en otros todavía estemos un poco, desgraciadamente y para nuestra vergüenza, todavía uh-huh. estemos así, que hayamos tenido que recoger al perro muerto.
¿Cómo murió?
Pues atropellada. Tenía una pata fracturada, tenía heridas muy graves y se había desangrado.
¿Murió desangrada a los ojos de todo el mundo?
No, porque estaba en un túnel. Es decir, dio aviso un conductor de un convoy que había visto al perro. Estaban todos avisados y dieron aviso de que habían visto al animal ya tumbado en las vías.
¿Vais a tomar medidas vosotros al respecto? ¿Alguna protectora? ¿Alguien va a denunciar el caso?
Pues mira, es que la situación es tan grave que aquí es el mundo al revés. Es decir, Metro se quiere denunciar a las dos personas que bajaron a los andenes a recoger al animal por haber obstaculizado el tráfico y por haber puesto en peligro la seguridad vial del Metro de Madrid, algo que nos parece totalmente incomprensible porque debieran haber sido ellos mismos los que hubieran puesto cartas en el asunto. Pero ahora lo que se está, desde las dos organizaciones que han trabajado con más ahínco, que han sido el Hogar de Luz y que fue quien dio la voz de alarma, y Justicia Animal, quien finalmente, bueno, pues, y desgraciadamente consiguió rescatar al animal sin vida, están viendo las medidas legales a tomar, y nosotros estamos dispuestos a apoyarles porque también se está hablando de realizar una gran manifestación.
Muy bien.
Así que, bueno, estamos esperando un poco qué decisión se toma desde Justicia Animal.
Muy bien, muy bien. No sé si Silvia Serra, de la protectora, quiere comentar algo. No sé si potser vols fer alguna analogia amb situacions que es viuen aquí o...
Bueno, aquí la situación es, bueno, dices que hubo este caso hace 10 años, yo no recordamos
también
aquí.
También leí que en uno de los periódicos hablaban de esto, de que se había paralizado aquí, yo no me acuerdo tampoco.
Bueno, en Barcelona hay bastante sensibilidad, lo que es por parte del ayuntamiento, sí, no puede que sea bastante diferente a Madrid, pero bueno.
Pero bueno, te aseguramos, Silvia, que también aquí...
Aquí también deja mucho que desear, sí, a veces la actuación de la administración y de según qué organizaciones o empresas.
Sí, bueno, lo único
España tiene mucho, mucho que mejorar.
Quizá nosotros aquí lo que sí que vemos como referente es la Ley de Protección Animal en Cataluña, que sí que va un paso por delante del resto de comunidades autónomas, aunque sabemos que hay mucho trabajo por hacer, desde luego, en todas partes, y que las cosas no son para nada idílicas en Cataluña tampoco. Sí que, bueno, deberíamos dar pasos un poco viendo qué trayectoria hay en otras comunidades donde sí se está funcionando un poco mejor, pero desde luego en Madrid nos queda mucho trabajo por hacer.
Bueno, aquí la crisis, ¿no crees que también está perjudicando? Y no estamos demasiado optimistas, ¿eh? Puede ser que esto que ha pasado en Madrid también sea por algún tema económico, que valoraran pues que debía costar dinero, alguna razón, vete a saber. En estos momentos...
Yo creo que le han dado más prioridad a que no se interrumpieran sus protocolos de trabajo y que no sabían cómo actuar en un caso, en una alerta de este estilo. Y lo que sí que estamos ahora demandando es que sí que se cree un protocolo de actuación para rescate de animales si volviera a suceder una cosa así.
Claro, y que puede ser perfectamente que algún otro día, pues... ¿Se ven muchos animales abandonados en Madrid o no? En las calles.
En Madrid capital no. Como puede suceder igual en Cataluña. Sí. Yo creo que son los núcleos rurales donde es el foco del abandono animal, es el fin de la temporada de caza y la cría descontrolada. Es decir, que en los pueblos no se esterilizan los animales y las camadas indeseadas se convierten en, pues si no son adoptados, pues terminan vagando por las carreteras. Mm. Y bueno, la Comunidad de Madrid no es una de las que más altos niveles de abandono tiene, pero sí, es terrible. Yo vivo en un pueblecito de la sierra y tengo recogido en el tiempo que llevo viviendo allí, pues yo no sé si 20 animales.
Vaya.
Pero sí, eso, me imagino que no es algo tampoco que se desconozca allí en Cataluña, ¿no?
No. De casos de perritos procedentes de caza nos llegan y bastante.
Sí, son los que llegan en peor estado también.
Mm. Bueno, pues Silvia, esperamos que Justicia Animal, como tú comentabas, acabe de decidir si se hace esta manifestación y también si se toma alguna medida más para que nos la comuniquéis y también que nuestros oyentes estén al corriente de lo que está pasando por allí y, bueno, solidaridad por parte nuestra también con
Muchas
este
gracias.
Caso. Venga,
gracias.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Adiós. És que és terrible, la situació de deixar agonitzar un animal allà. I per molt que digui la Sílvia de la Sílvia Vaquero del PACMA que potser allà la sensibilitat és una altra, cada vegada més, en general, en Espanya hi ha una sensibilitat, o sigui, es tendeix, la societat tendeix cap a la protecció de la natura,
que jo deia,
dels animals...
Però a vegades és tema de pressupostos, tema d'estalvi, tema de no voler invertir euros doncs, pels animals, no? I bueno, sí que som tots més sensibles, però a l'hora de prendre decisions, suposo que això prevaldrà. El tema econòmic...
Suposo.
No vull pensar, saps?
En tot cas, un altre gosset que acaba morint, doncs, davant de
sí, que s'hagués pogut evitar. S'hagués pogut evitar, perquè evidentment un gos que entra en el metro...
Innecessari.
Sortida difícil.
Exacte. Bueno, molt bé. Sí, aquest tema el deixem, a veure si cap a on tira, i des d'aquí, des de nosaltres, doncs, des de Catalunya, doncs, solidaritat amb aquesta gent que amant dels animals, que també intenta doncs ajudar-los de com pot, no? I bé, nosaltres tornem a casa nostra, Sílvia, explica'ns com ha anat la setmana, perquè déu-n'hi-do, també hem tingut algun cas que un altre, home, per sort no ha acabat com aquesta goseta, sinó al contrari, però déu-n'hi-do, estan entrant casos des que la protectora de Mataró fa pocs dies ha fet pública aquesta tendència de la qual ja en el nostre programa estem parlant darrerament, aquesta tendència que heu detectat, que cada vegada entren animals més vells i a vegades en situació de terminal, ja, malalts. Això ho heu fet públic i els mitjans de comunicació, en aquest cas, han volgut doncs, informar.
Sí, n'han fet ressò, sí.
I això doncs, ha tingut les seves repercussions positives. Mm-hmm. Explica'ns com ha anat això.
Bé, fa una setmana vam llançar el comunicat, que tal com tu deies, doncs, anunciàvem o informàvem de la tendència d'aquests darrers anys i que cada vegada va en augment. I a més això coincideix també amb que va en augment doncs, la manca de recursos econòmics de les entitats proteccionistes i que evidentment s'ha d'alertar del que pot arribar a passar. L'abandonament, les entrades de gats i gossos en els centres sempre han estat normalment les de sempre que dèiem, no? El naixement d'una criatura, problemes de comportament...
Al·lèrgies,
què diria jo, canvis de domicili, separacions, aquestes històries. I ara se sumen, doncs, les entrades... Jo parlo de les entrades, però... us podria assegurar que cada dia rebem entre bueno, un segur i a vegades ens arriben a 10 correus electrònics trucades de persones demanant serveis veterinaris gratuïts o a baix cost. Avui mateix una noia eren 4 gossos que tenia que els volia vacunar i clar, ella diu, em demanen 45 euros per vacuna, per gos, i jo estic a l'atur. Aleshores, estic buscant un lloc, si m'ho poden fer gratuït o...
Són 180 euros per vacunar
clar, que
els 4 gossos,
potser dius, tampoc és tan car, perquè 45 euros...
Home, però si
em sembla que jo diria que és un dels preus més ajustats, eh?
Sí,
no, no,
sí,
no
però...
és car. No
però
és
si
car.
Et trobes de cop i volta a l'atur...
Aquestes coses tontes, que per una persona 100 euros no és res, o 150 euros, hi ha persones que els hi és molt, perquè els diners que entren, que ingressen, són
justets. 180 euros són els justos que té per comprar el menjar seu,
o per pagar el lloguer, o l'hipoteca, o el que sigui. Aleshores, d'aquests casos n'hi ha moltíssims. En aquest cas es tractava de vacunes, però a vegades sí que t'arriben casos que t'arriben a l'ànima, no? Com que tinc el gos molt vell, no es pot aixecar, no es pot moure, s'està fent tot a sobre, però em demanen 100 euros, 80 euros, 120 euros, 150, que et pot arribar, o 200, una eutanàsia.
Per posar-li fi a la vida.
Amb un veterinari, doncs, per ajudar-lo a deixar de patir. I tu els dius, no et podem ajudar, no tenim cap mena de llicència d'activitats, no podem fer serveis a particulars. I els has de penjar el telèfon, busqui un veterinari que li faci bé de preu o que li deixi financiar poquet a poquet. A part d'aquestes avisos que arriben que no pots donar ajuda, et trobes molts que t'arriben a través doncs, dels ajuntaments. Aquests són els que donem acollida.
Com arriben els que s'han trobat, diguéssim, al carrer, eh?
Que ja suposo que deu haver-hi gent doncs, que a través de veterinaris te'ls cola o te'ls deixa com el petitó aquell, el pincher, el Dumbo, que és el pitxo.
El pitxo.
El pitxo que estava en una caixeta de cartró, tremolant i gemegant, vellet, el van deixar al costat d'un container...
El pitxo justament és un dels casos que ha aparegut a les notícies, eh? Tant el pitxo com
sí.
La Nuna, eh?
I la Nuna, aquests... que també era una boxer de molt mal estat, que ens arriben a través de les policies locals. Com arriben a les policies? Això jo ja no ho sé. Però a través de la policia ens arriben als refugis. Aquests casos van en augment. A part d'aquests casos que serien els gossets doncs, grans d'edat, on malalties ja... molt deixades, animals ja molt degenerats, molt apurats.
Sí, una malaltia
al límit,
molt avançada ja.
Que dius, ostres, necessitaven tractament i no li han donat el tractament. O s'estaven tractant i han hagut de deixar el tractament i el gos ha empitjorat. Ens eren també cadells no, els petitons, et poden entrar cadells de 3, 4 mesos, que potser han agafat aquestes infeccions, aquestes malalties que són greus, però tenen curació, s'ingressen en un hospital, però esclar, et costa un dineral tenir un gos ingressat durant una setmana, no ho poden assumir, o problemes d'atropellaments, o defectes de displàcies, de caderes, de
tot
coses
el que
rares.
Implica un cost.
Un cost, sí, que no parlem de vacunes, eh?
Sí,
que
cost,
al final
que
el que fan és deixar de vacunar el gos i ja està. Però allò que dius, no puc fer càrrec, t'arriben animals d'aquest estil, que clar, nosaltres el que intentem és tirar-los endavant. Però això suposa també un alt cost econòmic i un esforç a nivell personal, a nivell de veterinari, després de cases d'acollida.
I a més, en unes èpoques, Sílvia, que nosaltres hem estat al punt de tancar. Vull dir, nosaltres hem passat una època molt dolenta.
Molt dolenta i estem. Estem passant perquè estem al mínim de personal. En aquests moments només tenim el Marcelo mitja jornada. I havíem tingut 4 o 5 veterinaris. I encara tenim un volum alt de gossos. Llavors, tot això és un esforç extra que fem, però que encara seguim fent-ho. Però clar, va en augment. Hem d'avisar, hem d'alertar. Cuidado, què està passant? Potser que el col·lectiu veterinari intenti pal·liar aquesta situació. Potser que el Col·legi de Veterinaris inventi alguna opció. jo crec que no es poden quedar
amb
de braços creuats i veiem com si les coses anessin la mar de bé. Han augmentat l'IVA, tot és més car i al final tot recau amb el patiment dels animals. Sí que poden entrar als refugis, en el cas nostre els tirem endavant i en els altres refugis els deuen sacrificar. Però si aquest animal no ve per a un refugi, potser acaba agonitzant a casa seva o l'acaben ofegant amb un safareig o tirant-li un tret o qualsevol manera de la manera més dràstica
i antiga i dura.
I que segur que està passant. Però hi ha animals que estan patint per no poder tenir dret a l'accés sanitari, a l'accés veterinari. No existeix la seguretat social, evidentment parlem d'animals, però persones que potser fa uns anys no creien que estarien en una situació econòmica com la que estan vivint i van adquirir un animal o el van adoptar, es troben ara en situació al límit. I bé, no ho sé. I
aquí ens trobem.
Hi ha casos, bé, podem explicar, l'Elisa, per exemple...
Exacte, i et volia comentar...
A més, vaig parlar amb el propietari, justament.
Exacte, ens interessa que ens expliquis, poso en antecedents als oients, i és que quan va arribar, casualitat, que quan estàvem denunciant aquest cas amb el comunicat, els mitjans de comunicació, un dels mitjans doncs, que va voler informar a la societat del que estava passant va ser el programa dels matins de TV3, i justament el dia que van anar a fer un directe, ara fa poc, que per cert, qui vulgui veure el vídeo el té en el Facebook de la Protectora de Mataró.
O els matins, no?
O directament que vagi a TV3, una mica més complicat potser trobar allà, perquè cada dia pengen un munt de vídeos, però bé, també si busques pel dia que es va emetre, doncs que em penso que era el 22, em penso, de gener, doncs allà ho veuran. En tot cas, ells el dia que arriben es troben justament amb un cas que acabava d'arribar.
Sí, ells van
Van
contactar pel comunicat, però van contactar també Bani Televisió Espanyola i també premsa escrita també ha sortit. Televisió Espanyola va sortir i alguna de premsa. Aleshores, vam quedar doncs, per un dimarts i aquesta gosseta es va recollir el divendres anterior. I també, com el Pitxo, duia un xip de Madrid, està il·localitzat.
Un lío.
S'està buscant el propietari. L'Elisa portava un microxip i sí que es va contactar amb el propietari.
L'Elisa arriba... Perdona, pel carrer la vau trobar?
No. L'Elisa estava en un centre veterinari. I aleshores el centre veterinari va trucar a l'Ajuntament i aleshores nosaltres vam anar a recollir-lo en el centre veterinari. Clar, aleshores, quan va venir el propietari, vam saber com va arribar la gosseta en allà i en aquell estat, un estat deplorable. La gosseta la va portar el senyor propietari del gos, era caçador, la gosseta es va fer vella, aquesta gossa té uns 11 anys. El fer-se-li gran ja no li servia per caçar, la va donar a un amic, aquest amic la va donar a un altre amic, no va fer el canvi de nom del xip, i aquest tercer propietari, quan va veure que la gossa estava tan malament, la va portar a la clínica veterinària. No sé si per sacrificar, això no ho sé. La qüestió és que quan li van fer pressupost i van dir el que era, no podia pagar.
I la va deixar allà?
No, aleshores van trucar al propietari, va haver-hi una discussió, al final ningú volia fer-se càrrec de les despeses veterinàries de la gossa i se suposa que la clínica va dir que se l'enduïn a la protectora. Clar, nosaltres al veure un gos amb xip havíem de demanar la renúncia per poder-la donar en adopció. I com va venir el senyor a arreglar papers, ja per telèfon ens va dir que ella no la queria, no la volia, però vam aconseguir que signés la renúncia i quan normalment els hi fem pagar. Deixa la gossa aquí, m'ha dit que no tenia diners, que no podia pagar, i que ja s'enduia la gossa, que ja me la llevo. Digo, bueno, si vostè se l'ha... I què em farà de la gossa?
Clar,
la llevo que me la maten, perquè jo no la quiero.
No,
és que a més tu diuen, sí, clar, perquè és una perra vieja, no me sirve para nada, jo no la quiero.
No me sirve.
Així mateix.
I
dic, però bé, senyor, si vostè té que anar a veterinari o eutanàsia, li cobraran diners. Doncs paga l'eutanàsia, fa un donatiu a la protectora, paga la recollida, una discussió.
I al final va
dic, donar... com l'eutanasiarà? Diu, un veterinari que m'ho fa gratis, va sense... Malo, la manera de fer-ho...
Per què penses malo?
Home, perquè els caçadors no estan per històries.
Que és mentida, no?
Hi ha
no?
caçadors, no tots, creies. No tots, però... Suposo que un tret de seguidor tenen solucionat.
Però no pel veterinari.
No,
sinó
clar.
Que
a mi un veterinari que ho faci gratis, no m'acabo de creure-ho. I aleshores vam acordar doncs, que em firmava, però que deixava la gosseta i ja està. I se va i se desentiende, i la gossa ara està ja a... Bueno, va passar a mans de la protectora i TV3 ens va anar rodó.
I apareix rodó. TV3 en aquell moment rodó. A la protectora.
I la gosseta doncs, ha tingut la fortuna de que apareixés TV3 perquè ha sigut un tema molt, molt maco, no? Ja veureu.
Les imatges eren frapants, no? Perquè la gosseta, a més, doncs, tenia una ferida, tenia, ara ja no la té, em penso, una ferida bastant forta a l'orella i clar,
estava molt malament, eh?
Donava, feia molta pena, feia molta pena. Llavors, el Marcelo...
Però és que pensa que el senyor no la vol ni veure. Dic, ¿quiere ver a la perra? I dice, no.
Quina mare de Déu, senyor. Més em fa, no? Sí. Bé, per saber com en quin estat exactament doncs, va arribar la Lisa més a nivell veterinari, el Marcelo, que és el cap sanitari de l'ESPAM, ens explicarà, doncs ens donarà aquests detalls. També hem de dir que avui la gosseta ha sigut operada per ell, i que bé, també així que ens expliqui com ha anat l'operació.
I TV3 ho ha estat filmant, em sembla.
Ha estat filmant l'operació?
Sí.
Què dius?
Això ho sabies?
Ai, no ho sabia. Sí, molt bé.
Em sembla que sí, eh?
Ara ens ho dirà el Marcelo. Marcelo, com estàs? Benvingut.
Hola, què tal? Bones tardes, què tal?
Molt bé. Has estat operant avui amb TV3?
Sí. Estuve ahí con todo el plató instalado en el quirófano. Estuvieron la gente de TV3... tomando algunas imágenes de la operación, de la cirugía, no imágenes muy explícitas porque era bastante sangrienta la cirugía, por decirlo de alguna manera, entonces querían evitar impresión, ¿no? Dar un poco de impresión, pero bueno, tomaron unas imágenes previas a la cirugía, una durante y una ya cuando el perrito se estaba despertando.
¿Y això quan la matran? ¿Això que demà?
Mañana mismo, porque mañana irán a la casa del... el adoptante, y entonces ya mostrarán algunas imágenes de la perrita, supongo, ya recuperada y caminando con el vendaje, y bueno, emitirán algunas... mañana, no sé.
Molt bé, Déu-n'hi-do l'enrenou que s'ha creat amb la Lisa.
Ojalá, bueno, mira, lo importante es que sirva para que la gente se acerque, tome consciencia de la situación, y bueno... i sea hoy la Lisa, mañana sea otro, ¿no?
Exacte. A vegades aquests exemples amb nom i cognom dels animals fa que la gent doncs, tingui empatia, perquè a vegades quan parles d'un conjunt de gossos doncs és com intangible. En canvi, quan parles d'un animal en concret, doncs la gent se li fa molt més senzill entendre potser una història i per tant, tot el conjunt. Ara estem intentant trucar també a Marcelo als adoptants, que la tenen ara mateix a casa. Però explica'ns com ha anat la cirurgia i què tenia exactament la Lisa.
Bueno, la cirurgia de hoy ha ido bien. Fue una cirugía... entre todo bastante rápida, unos 45 minutos, y lo que hicimos hoy fue cortar aquella oreja que colgaba, que bueno, estaba ensangrentada, estaba todo infectado y no se podía recuperar, y esto le provocaba mucho dolor. ¿Vale?
¿Per què la tenía infectada y sagnant? ¿Que tenía una ferida anterior?
Bueno, era una herida, pero era consecuencia de haber padecido una otitis de manera crónica. Entonces, nos imaginemos un momento un perro con otitis, ¿qué hace lo primero? ¿Qué hace un perro con otitis?
Gratarse, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, lo más común es sacudir la cabeza, rascarse, y cuando se rascan se lastiman el pabellón auricular, todo lo que cuelga, y esto es una estructura que es muy difícil de que cicatrice. Generalmente se produce un proceso inflamatorio y se llena de sangre, se llena de pus, se infecta. Entonces, tiene los dos heridos ya con procesos estos que le han pasado varias veces, porque se notan cicatrices.
Debía tener dolor, ¿no, Marcelo?
Entonces, esto provoca mucho dolor. Entonces, el primer paso fue eliminar esto. El segundo paso será curar la otitis que tiene, porque la otitis no la hemos curado todavía. Entonces, aprovechamos que estaba sedada, hemos limpiado los conductos auditivos y, bueno, que hablamos con la familia y hemos quedado que el próximo paso será ahora curar esto. Esto no es complicado, solamente que requiere un poco de trabajo y paciencia y poner una medicación dos veces al día, a la mañana y a la tarde, a lo mejor una medicación más por vía oral i ja està, no tiene gran complexitat, però sí hace falta dedicació.
A més, aquesta gosseta venia també amb un problema a la pell, veritat?
Sí, además tiene una sarna asociada, pero esto es un problema, estoy convencido que esto es un problema asociado a la inmunodepresión que la perra tiene. La perra está inmunodeprimida, supongo que por el estrés asociado, y esto provoca que todas las enfermedades que anden dando vuelta por ahí ella las cogiera.
Estava ben nodrida? Aquest caçador la nodria bé o no?
Bueno, estava al límit. No està esquelètica, però sí que està delgadita.
No estava, diguéssim, ben alimentada?
No.
Marcelo, nosaltres tenim ara mateix a l'altre costat de la línia...
A la família.
Tenim a la família, sí. Tenim a l'Assumpció, que va ser la persona... Jo no sé molt bé com ha anat. Em penso, Sílvia, que va ser la persona...
Mira,
va veure-ho a través de TV3,
sí,
oi?
Sí, sortia la unitat mòbil de TV3 i entrava el senyor dubtant. És veí del CAC, de la Gossera,
molt bé.
I ho acabava de veure a TV3. Ell explicarà, però es va sorprendre moltíssim.
Sí, com va venir. Es va suspectar.
Ells vivien cerca del refugio. Ha sigut molt ràpid, molt ràpid.
Sortien, es devien trobar.
Es devien trobar. Donem la benvinguda a l'Assumpció. Assumpció, com estàs?
Hola, què tal? Muy bien. ¿Y vosotros?
Molt bé, molt bé. Nosaltres molt bé i molt contents de poder explicar. Hem començat el programa explicant una història trista d'un animal que ha acabat mort a Madrid en unes vies de l'estació de metro, però estem contents d'acabar amb aquesta bona notícia, no? Que amb tot aquest panorama que tenim darrerament,
sí,
doncs, home, són notícies bones. També tenim amb nosaltres el Marcelo, que és el cap sanitari. No sé si us voleu saludar entre tots dos, no sé si heu tingut la possibilitat de parlar entre vosaltres.
Bueno, un momentet només aquest migdia hem parlat i quan hem anat a recollir a la gosseta, ell ja no hi era, ja m'ho va dir que hi seria la seva companya i personalment encara no l'he vist, però com som veïns, suposo que algun dia que portem a la gosseta per les revisions hi serà ell,
suposo que sí. El Marcelo ens està sentint també.
Sí,
hola,
sí,
Marcelo,
perfecto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de haber podido ver por casualidad el llamamiento que hicisteis. Porque, perdón, que me emociono.
Ay.
Bueno, realmente...
Estaba fent coses a casa,
sí,
y tenia posat els cascos y estava veient un altre programa de metge. I de cop i volta es va posar un altre canal, que va ser TV3, que nosaltres el veiem, però anem canviant quan jo estic interessada en aquest altre de metges, no? I llavors vaig sentir en Marcel que deia, bueno, esta gosseta ha arribat aquí amb un mal estat i té un problema a l'orella. Llavors vaig sortir corrents i me la vaig trobar a la pantalla, amb totes aquestes coses que té, amb l'orella tota sangrant.
Feia, la veritat és que feia molta coseta de veure-la, la veritat.
Sí. I jo tinc 4 gossos i 2 gats, i bueno, no tinc més perquè tindria tots los del món, no? I quan la vaig veure vaig trucar de seguida, sense quasi escoltant, per una banda escoltava la televisió, per una altra vaig trucar al meu marit, que va anar a comprar per sembrar patates, i el vaig trucar i vaig dir que estàs a prop de la gossera, perquè passa això. I llavors em va dir, bueno, me'n vaig cap allà, què passa, que ha succeït? I llavors li vaig explicar així de corrents, i li vaig dir, tu vas estar en corrents a la gossera, i quan estiguis allà, qualsevol cosa, demana per la gosseta que ha sortit a TV3, la Lisa, i em truques. I bueno, i així va ser. Va anar cap allà i va estar parlant amb ells.
Que bé també tenir aquesta complicitat amb el company, de poder-li dir...
Doncs sí.
Perquè a vegades en una relació no sempre és fàcil introduir un animal. Vull dir...
Sí.
Quan ja sobretot quan ja s'entenen més animals a casa, no? Que és molt fàcil que la persona que està amb tu que digui no, ja en tenim prou.
O sigui sí, no, que... no, però el meu marit és molt bona persona, molt bona persona.
I ara mateix la Lisa ha sortit fa poques hores de l'operació, la teniu ja a casa.
Hem anat a buscar-la ara a les 4, la tinc aquí davant meu està.
Com estàs? Està desperta?
Molt bé, està desperta, molt carinyosa, l'hem agafada, l'hem portada al cotxe a buscar la meva nena al col·legi, I bueno, i jo la acariciava i ella es deixava i es deixa, vaja, he arribat a casa, l'hem presentat als seus germans, aquí estàvem els quatre i només arriba a fer la pipí i bueno, està aquí ara mirant tot i pujant-se a la taula amb les potes.
Ah, sí, ja està així d'activa. Sí, sí, molt bé, sí, molt bé. Martelo, li has de donar algun consell a l'Assumpció perquè aquesta primera nit i demà, doncs, més o menys, no tinguin cap problemes?
No, tenemos que olvidar que es una cirugía bastante dolorosa, aunque está con medicación para esto. Entonces, lo que sí tienes que evitar es que de alguna manera le vayan, no digo hacer un golpe, pero evitar tratar de manipularla en la zona donde estaría el oído, porque está hipersensibilizada en estos momentos.
Sí.
Evitar dar pequeños golpes o toques sobre el vendaje, que abajo está la herida.
Sí, 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 no se lo tocará a ninguno, nadie, mis perritos.
No, a veces ella misma a lo mejor se puede dar un golpe o algo,
pero no. Hay espacios abiertos grandes y ella es muy cuidadosa, mueve la cabeza, se la agita.
Sí, 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 la verdad es que es toda una... Es muy delicada, es toda una dama, se mueve con mucha delicadeza, es una perrita muy, muy, la vemos muy baja. Ya nos veremos el sábado para cambiar el vendaje.
¿Estarás el sábado tú, Marcelo?
Sí, el sábado a la tarde, a las 3 veremos.
Porque hacéis un trabajo que la verdad ya no es tanto, es todo todos los factores son importantes, ¿no? Pero el trabajo que hace la Gosera es espectacular, sensacional, los que somos socios y aportamos ayuda, pues también los profesionales que trabajan, unos trabajan por vocación, ¿no? No por lo que puedan percibir, que a veces es nada, y los he visto porque nosotros vamos muy a menudo a la Gosera con mi niña para que ponga su dinerito en la hucha, aparte de que ya damos a través de la cuenta, ¿no? Pero ella para que se mentalice de que esos son perritos pobres y que hay que ayudarlos, y que hay que ser buenos con los que lo necesitan. Y si todos hiciéramos un poquito, 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 no pasarían muchas cosas. No solo con los perritos o caballos, sino con los seres humanos, ¿no? Con los niños que sufren esta crisis, que si ves los documentales en televisión se te rompe el alma el que lo tenga, ¿no?
És veritat. De totes maneres, a poc, i la Sílvia doncs, estarà d'acord amb mi, que sí que és veritat que les paraules que dius de la gent que treballa per la protectora, doncs, hi van tots, des de primera la Sílvia, el Marcelo i tot l'equip, doncs, que passa per aquí en el peluig, no?
Sí,
però també és molt important aquesta feina que vosaltres feu, que sense aquesta gent com tu, doncs, que ens vol ajudar, les protectores doncs, no existirien, veritat, Sílvia?
No. L'adopció és el motiu, no? Sempre ho dic, de la nostra existència. Les cases d'acollida també ajuden molt. I bé, s'ha d'agrair. Precisament a la noia de TV3 va quedar molt sorpresa quan es va enterar que havia sortit un adoptant tan ràpid. Nosaltres també, Assumpció, sí que no ens imaginàvem. Sí que ens imaginàvem cases acollidores, però que t'adoptin un gosset que saben que s'haurà d'operar, s'haurà de recuperar, que és velleta... No serà fàcil, no serà fàcil per vosaltres, però segurament serà molt gratificant quan ella estigui recuperada.
Sí.
Perquè tal com diu el Marcelo, és que a més és alegre, no
sí.
sembla tampoc l'edat que té, perquè està maltractada,
sí,
malcuidada.
Sí, a mi m'ha sorprès quan el Marcelo ha dit 11 anys.
Té 11 anys segur pel microxip.
Deixeu-me acomiadar el Marcelo perquè sé que ell està liat amb més coses i podem continuar parlant aquests minuts, però el Marcelo sé que té una miqueta de pressa. Moltes gràcies, Marcelo.
Bueno, pues nada, hasta luego y ya nos veremos a Asunción.
Gracias, Marcelo, un besito. Pues
nada, gracias por adoptarla, ¿eh? Hasta el
un
sábado,
besote.
Adiós.
Besote.
Gràcies, igualmente. Adiós, Duny, adiós.
Adéu, 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 Marcelo. Doncs, Assumpció, el que comentava la Sílvia, no?
Doncs això, que quan vaig parlar amb la noia que va quedar sorpresa per l'adopció, li dic és que això... a veure, és la comunicació, la televisió, vull dir, us hem de donar les gràcies, sí que l'Assumpció, però l'Assumpció no hagués sabut l'existència d'aquesta gosseta.
Home, si no fos per el programa.
Si no hagués sigut per el programa. I els hi vaig dir, podríeu valorar de cada setmana poder fer aquesta part, doncs, de reportatge, doncs, amb ajuda de cara a un animal d'algun refugi.
Sí.
Ja veieu l'acceptació que té, no?
Sí.
I el resultat.
Clar.
I jo crec que, clar, que una imatge val més que mil paraules,
sí,
i es pot difondre per la web, es pot difondre en fotos, però la realitat és la que heu vist amb la Lisa, de molts animals, que ha tingut un final feliç.
Sí,
gràcies,
per sort.
Gràcies, doncs, a haver aparegut al nostre refugi, sí. Gràcies també a la Ductant, gràcies també al servei veterinari nostre, que està capacitat per fer aquest tipus d'intervenció.
Molt, dona gust la perrera aquesta. Són molt amables, carinyosos.
Sí.
Molt, molt, està molt net, els gossos estan per allà sueltos i s'apropen a tu i, en fi, dona gust perquè se les veu que se l'estimen, que és una feina perquè se l'estimen, no per guanyar diners, que evidentment no guanyen, no?
No, al contrari, que
tenen les perdes. Això és una realitat. I, bueno, i gràcies a la televisió, als mitjans de comunicació, a vosaltres...
Molt important tenir uns mitjans de comunicació sensibles,
no?
Jo crec que
no són massa... Per exemple, fan aquest programa de veterinaris... I sí, sempre es basen en... No. La realitat, l'autèntica realitat, sí. És l'altra cara, no?
Clar.
De la compra de l'animal i,
sí.
I la persona que té diners
sí.
I porta qualsevol allà animal. Uh-huh. O sigui, hi ha molta misèria, hi ha molt de patiment en la part de...
Això s'ha de divulgar, perquè...
Jo penso que ens haurien d'ajudar.
No es pren consciència, i encara i així ens costa. Uh-huh. O sigui que està molt bé que es vegi, perquè jo quan vaig veure la gosseta com estava, les condicions en què estava, va dir, mare meva, com es pot fer això?
Però, Assumpció, cada vegada n'hi ha més de casos així.
Sí.
Igual que amb les persones, cada
sí.
vegada hi ha més nens
sí.
que estan al límit de la pobresa,
sí.
que no s'alimenten correctament.
Sí.
Evidentment, si amb els humans ens està passant, als
sí.
animals...
Sí, imagina't, no?
Uh-huh.
Sí, i tant que ens passa. Mira, jo treballava en una botiga d'aquí de Mataró, una botiga de núvies aquí al carrer Montserrat, uh-huh. perquè una amiga meva em va demanar que ens féssim socis perquè necessitava diners, que feia 6 mesos que l'havia obert. I vam uh-huh. dir, bueno, pues mira, és bona persona, pues venga, va, ho fem, perquè així tenim una feina i és maca i, bueno, i l'ajudem i tirem
I
endavant.
I us vau associar amb aquesta botiga?
Sí, tots junts anem cap endavant perquè és una bona persona i cap endavant. Bueno, doncs al mes i mig es va donar tot volta i m'ha fet una estafa i m'he quedat sense diners i sense feina, sense botiga.
Yeah.
O sigui, això només així és amb pincelada, no?
Són les persones.
Per veure quin tipus de persones encara n'hi han per al món, no? O sigui, una persona que estava per tancar la botiga perquè no podia pagar i se m'apropa i se'n fa l'amiga i nosaltres la volem ajudar i parlem de lo que és això de fer socis, de fer-se socis, no? Del risc que
això comporta,
que comporta i tot.
I després...
I
per això, moltes persones acaben ajudant els animals, doncs,
fa.
Perquè a vegades les experiències que hem tingut
amb les persones,
amb amics, així és
no,
molt...
però mira, nosaltres també hem ajudat a un senyor que no coneixíem de res i venia de Venezuela i el tenien d'operar del cor, i no s'atrevia a operar-se del cor a Venezuela perquè si no es moria, segons ell, i bueno, i m'ho estava explicant de tal manera que ens estava dient, sisplau, ajuda'm, no? I llavors li van dir, bueno, pues si vols operar-te a Venezuela i vols vindre a viure a casa fins que et recuperis,
caram.
I després te'n vas, pues encantada, perquè és que t'ho estan demanant.
I llavors, què? I ho heu fet? L'heu
sí,
tingut acollit a casa?
Sí.
Això, Assumpció, Déu-n'hi-do, eh?
Molt bones persones.
Però és que no és que nosaltres siguéssim... som diferents. És que si una persona t'ho demana, no li pots dir no. No li pots dir no.
Això ho dius tu.
Perquè
la gran majoria diu no.
És que no tens cor, és que no tens... M'ho estan demanant. Ella em va demanar que fessin socis i el meu marit li va portar els diners. Aquest senyor em va demanar que, sisplau, m'ho va demanar. I jo què faré? No tinc casa, no tinc res, què faré? Però si és que m'opero, si m'opero a Venezuela, em moriré. Pues jo què li tinc que dir? Donar l'esquena i dir, pues muérete, no? Perquè a mi em pot passar demà, o demà passat, la meva filla o la meva mare.
Bé.
Li pot passar, no?
Exacte.
O sigui, jo no estic lliure de res. Em pot passar qualsevol
sí,
pena,
sí.
també.
A tots ens pot passar.
Clar, no, les coses no li passen als demés. A mi també em pot passar.
Però s'ha de tenir sensibilitat i, malauradament, no són, com diem, bones èpoques per la lírica.
Mira,
la gent
nosaltres...
està bastant així. Assumpció, em sap molt greu, però és que
no,
s'acaba el programa
no,
en un minutet.
Digues. Que també participem i donem diners el que puguem, perquè no ens sobra. Vivim molt bé, però no ens sobra.
i donem a totes les ONGs que puguem i també ens critiquen perquè, en fi, ja ho sabem, no? Però, bueno, nosaltres ho fem d'acord i encara és poc.
Però està molt bé, com tu dius, si tothom, cada un de nosaltres col·laborés i que sigui jo amb una ONG d'animals, jo amb una de persones, jo amb una de nens, jo amb una del que sigui, de medi ambient, el món aniria molt millor, però segur. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la feina que feu, moltes gràcies.
Vinga, moltes gràcies a tu i a cuidar la Lisa ara, eh?
Sí, tant que sí. Qualsevol moment que vulgueu, truqueu per saber com estàu.
Poseu fotos al Facebook.
Vale, ja ho farem.
Vinga,
adéu.
Hem de dir, Silvia, a més a més, que ja per acabar amb aquest cas de la Lisa, que ahir per la tarda fèiem una crida a nivell de Facebook advertint que s'havia d'operar aquesta gosseta, però que el cost de l'anestèsia, dels medicaments, dels antibiòtics, del seguiment que s'havia de fer postoperatori, em sortirà, aquesta gosseta, doncs, més o menys arribava a uns 1.500 euros. Uh-huh. Com diem nosaltres, doncs, estem passant unes èpoques molt dolentes per gastar 1.500 euros a un animal, i el que vam fer va ser una crida ahir per la tarda al Facebook de veure si la gent ens podia ajudar. I hem de dir que en migdia, que anava de la tarda fins aquest matí, s'han recaptat 920 euros. Que gairebé s'ha pogut assolir aquesta xifra. Si algú vol col·laborar, doncs, a tirar endavant a la Lisa, en el Facebook tenim el número de compte. I ja està. No sé si vols comentar alguna coseta més, alguna reflexió més. Déu-n'hi-do al programa d'avui.
No, agrair, doncs, tot l'esforç de totes les persones, no?, que amb accions com aquestes, els donatius, les adopcions, les acollides, la difusió dels casos, doncs es volquen a ajudar els animals, ajuden a l'entitat. I bé, bueno, hi ha aquestes coses, tots aquests successos, doncs, que et donen també ganes, no?, ànims per seguir,
que a vegades costa molt continuar, i tant que sí.
I bé, seguir.
Sílvia, abans d'acabar, recorda'ns els encants, que són dintre de res, veritat? 6 i 7 de febrer?
Els encants són, el dia 6 i 7
de febrer. Me'n recordava,
6 i 7, que és dimecres i dijous.
Dimecres i dijous a la plaça Santa Anna.
A la plaça Santa Anna, si Déu vol i no plou.
Si Déu vol i no plou. Qui vulgui.
Sí, perquè si plou, mala cosa. I després també recordem que el 16 i 17, a dins de la Fira de l'Arbre.
De Mataró,
parlem de Mataró. També estarem amb els encants solidaris.
Molt bé, dues oportunitats per ajudar la protectora i per comprar a molt bon preu.
I deixa'm que digui una altra cosa més, que no ens en recordem mai, que en els encants, des del mes passat, que a més incorporem una carpa que es diu el Punt Amic.
Molt bé.
Que recordi tothom que una manera també de col·laborar i que ens està ajudant moltíssim en aquests moments de penúries econòmiques són les donacions en material, no donacions econòmiques.
Qui vulgui, com pinso, oi?
Qui vulgui portar, sí, el material que ja no utilitza dels seus animals, qui vulgui portar aliment per gats, recordeu els gats també, per gats, per gossos, llaunetes, pinso sec, sorra de gat, material de neteja pels refugis, que últimament intentem no comprar també lleixius, escombres, pals, motxos, sabons, paper d'aquest, de tot, bosses de brossa...
Tot això, el
medicaments que sí, que no utilitzin ja, tot això, els llitets, transportins. En el Punt Amic ens podran trobar al costat dels encants. També podran comprar complements d'animals i fer donatius i comprar el merchandising aquest nostre.
Molt bé, perfecte. Doncs ja ho hem dit tot, ara sí, que deixem les agendes ben anotadetes i continuem amb més peluts la setmana vinent, veritat? I si plou, sí. Tant si plou com si no.
No, la setmana vinent no hi ha encants. Si em vols...
Hombre!
Si em vols, tornaré. Estar.
Tornarem sí. Totes dues aquí amb més peluts la setmana vinent. Adéu!
Vinga, adéu.